Així, amb aquest punt arribam a les 3 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 4.
Més informació a ib3notícies.com. Bones festes.
A IB3 Ràdio, Societat Anònima, amb Toni Traveria.
Societat Anònima, en efecte, va néixer el 4 de gener d'enguany, un terrorífic i dramàtic 2020. Pel programa hi han passat gairebé 80 persones, totes, evidentment, amb les pròpies vides i els particulars valors i vivències. Que totes aquestes persones ens hagin acompanyat al llarg d'aquests 42 programes ha estat, sens dubte, tot un luxe. I així ho valora qui us parla. Per tant, moltes gràcies a tots. La norma del programa és que les persones que hi participen no són protagonistes habituals dels mitjans, sinó persones essencialment anònimes, però tant o més interessants que les persones, entre cometes, famoses. Avui, a la darrera edició, posarem el punt i final a Societat Anònima, trencant la regla general. Tindrem, per tant, dues persones conegudes i reconegudes professionalment, dos triomfadors a les respectives àrees professionals, que en tot cas en respondran pel nom de pila, Oriol i Joan, Joan i Oriol. Per tant, són coneguts, i tant que sí, però encara són més interessants i humans que coneguts. Un doble luxe. Molt d'anys i benvinguts. Idò, la primera persona a la qual saludem és n'Oriol. Oriol, benvingut, molt d'anys.
Igualment, molt d'anys a tothom.
I gràcies per acompanyar-nos. I també, igualment, a en Joan. Joan, gràcies per acompanyar-nos un dia assenyalat com avui.
Hola, bon dia, molts anys a tothom i moltes gràcies, Toni. I Oriol, per supuesto, per estar amb vosaltres avui, en un dia tan especial.
Un luxe, com dèiem. El que convindrà per situar l'audiència és conèixer els respectius perfils, començant per l'Oriol i després el d'en Joan.
El perfil.
Oriol té 74 anys, és català de Barcelona, nascut en una família de 8 germans. Des de jovenet va tenir clar que volia ser metge. De fet, no deia metge, sinó que concretava, cirurgià cardíac. I tot perquè un bon amic havia mort d'un atac de cor. El 1978 va participar en el primer trasplantament cardíac fet a Espanya i el 1990 va operar el llavors entrenador del Barça, Johan Cruyff. El 1992, l'any olímpic, va arribar a Palma per fer-hi feina i aquí continua, al peu del canó, fent feina, com el primer dia. L'any 2016 va ser distingit en la medalla d'or de la comunitat i el 2019 va ser nomenat doctor honoris causa per la Universitat de les Illes Balears. Entre les seves aficions destaquen la lectura, el cinema, la música clàssica i l'excursionisme. Té 3 fills i 4 nets.
Idò, aquest, podríem dir, és el retrat robot de n'Oriol. Com dèiem, ara correspon conèixer el perfil biogràfic del segon convidat, en Joan.
El perfil.
En Joan és un palmesà de 67 anys, nascut en una família de 13 germans. De nin va estudiar als jesuïtes, etapa de la qual guarda bons records. A l'hora de decantar-se per una carrera universitària, va decidir-se per la de dret, que va cursar a Barcelona i a Madrid, ciutat on va viure els tristament famosos assassinats d'Atocha. En el seu moment, es va plantejar ser jutge, però finalment es va decantar per ser advocat, professió que ha exercit tota la vida i que continua exercint. Els primers passos professionals varen ser a Catalunya, d'on és la seva dona i on va arribar a assessorar Comissions Obreres. El 1979, en Joan va tornar a Palma, on va fundar poc després un dels prestigiosos bufets d'advocats de Mallorca. Té 3 fills i 4 nets.
Serà el moment d'iniciar aquesta conversa amb un dia assenyalat com avui, 26 de desembre, segona festa de Nadal. Per tant, com dèiem, gràcies i bon Nadal a tots dos. Joan, Oriol, qui vulgui començar indistintament tant ara com les consecutives preguntes que anirem formulant. Què és la vida per a vosaltres?
Oriol, t'ho deixo a tu, perquè tu del tema de la vida en saps molt més que jo, perquè la vius cada dia i la toques cada dia. Per tant, comença tu, jo després ja diré el que m'apaguesqui.
Què és la vida? Per mi és una pregunta difícil de contestar, eh? Podria dir, no ho sé, i potser quedaria molt bé, perquè realment és la vida, bueno, vivim primer de tot perquè hem tingut l'oportunitat d'existir, d'estar en aquest món i de viure, perquè si no, no ni sabríem, ni tindríem ni idea, ni... És un misteri perquè uns neixem i els altres no neixem, és una cosa absolutament circumstancial i depèn de moltes coses perquè un neix aquí i no neix a l'Àfrica o no neix a un altre país. Llavors, cada persona, segons on ha nascut, té una vida completament diferent. Aquesta és la realitat. I després nosaltres hem tingut la sort de viure als països occidentals i lògicament la vida d'entrada dius hi ha ratos que és una satisfacció i altres vegades dius és una lluita constant i aquesta és una realitat i a vegades et preguntes val la pena la vida? I això crec que és una pregunta que totes les persones intel·ligents alguna vegada se les fan i després durant el transcurs de la vida tens ratos d'autèntica felicitat que quasi tots els hem tingut quan tens els fills, quan tens no sé, quan tens fases de la teva vida que les disfrutes però després tens etapes que són molt dures i la pèrdua dels seus estimats les malalties precisament llavors fa que la vida sigui plena de circumstàncies variables. Hi ha gent que té més sort per dir-ho d'una forma clara i hi ha gent que ja neix amb mala sort i això és una cosa que és una realitat que un té que acceptar. Per tant, és el que he dit al començament, és una pregunta molt difícil de dir el que és la vida. Ens podríem estar
segur, podríem omplir tot el programa amb això, però només per començar
quan sents una resposta intel·ligent, poques coses has de dir. Jo ho veig com en Oriol. Mira, la vida jo crec que té un fet biològic, néixer, viure i morir, transitar i morir, i en aquest fet biològic, que el té tothom, li has d'afegir tot el que seria la càrrega personal de cadascú, les condicionants personals, on vius, quina sort has tingut a la família, quina sort has aconseguit tu, com has trascat en aquest recurs. Jo d'entrada sempre dic que la vida és un acte de solidaritat, no vol dir que estiguis tot sol, però és un acte teu, és la teva vida. Tu la comparteixes amb altra gent, però la vida bàsicament és teva, i dins d'aquesta vida tens acompanyants, gent que t'ajuda, gent que no t'ajuda, circumstàncies personals que t'afavoreixen, unes que te són contràries, bones sorts, males sorts, i això configura la vida. Però bàsicament és un decurs, és un començar i acabar, i durant això, en el fet biològic, hi vas afegint circumstàncies que vas acompanyant. Moltes són predeterminades, moltes tu els pot canviar, moltes altres te venen donades i no els pot canviar, i has de gestionar aquesta circumstància. Això jo crec que és així. Siguent una pregunta tan difícil de respondre, i que a més, en aquell dia la vida soc jo i mis circumstàncies, te podrien dir 54 definicions, però bàsicament jo crec que el que ha dit Oriol, i a més aquest discurs de quantes vegades no t'has plantejat quin sentit té el que faim? I això és la vida, en definitiva.
Tots ens ho plantegem en un moment o un altre, no? I de fet hi havia força coincidència en el fet això, que hi ha circumstàncies, que hi ha també el factor sort al qual apel·lava justament Oriol. En definitiva, vosaltres que sou, em permetreu, direu que no, però dos triomfadors a la societat on ens movem, què fa falta, entre cometes o sense cometes, per el que diuen triomfar a la vida, justament? Joan, si vols.
Mira, triomfar primer és un factor teu, una doble previsió, que en quasi tot, un exògen i un endògena. Si gent se pot pensar que tu ets un triomfador i tu, en canvi, no tenies aquesta consideració. I posaríem exemples, sobretot en els artistes, en la gent molt creativa que pensa que ells no són un triomfador, a pesar que, a més, els ho puguin veure. Per tant, jo, el triomf extern, crec que és un factor que està aquí i deixes que sigui un concepte més social. El personal, jo crec que el triomf personal és que tu ho aconsegueixis, alinear la teva idea de vida amb els teus en com l'has dut, com l'has executada. O sigui, aquesta coherència entre el que has decidit que sigui i el que sigui. Evidentment, sempre i quan el que tu has decidit que sigui, siguin valors contestables objectivament. O sigui, escolti, la subjectivització té un límit, i el límit són els que la pròpia consciència col·lectiva permet, que no tot està tolerat. Però si tu aconsegueixes alinear la teva vida en la teva, el que tu fas, en el que tu penses, i aquest pensament estigui imbricat en el que és un concepte admissible per la societat, jo crec que ets un triomfador, perquè tot el més són valors molt relatius, tot bé, èxit, fama, triomf... Això és tan relatiu que jo no li dono més importància.
Mm-hmm. Hi ha coincidència amb en Joan Oriol?
Perfecte, jo crec que un mes li has d'entrevistar el Joan, perquè ho fa tan bé que no hi ha contestació. Bueno, jo diria que a veure, la veritat és dir, això és falsa modestia, no he fet les coses pensant en triomfar. He fet les coses perquè he pensat que les tenia que fer. He fet la medicina, pensava en cap moment... A veure, tot ha sigut molt circumstancial. Després, de cop i volta, un dia ve el Johan Cruyff i l'operes i tothom, ah, s'ha operat el Cruyff. Bueno, i dius, és una part, després has fet un trasplant i tot. No, en cap moment fas aquestes coses pensant això. Ho fas perquè tampoc... A veure, tampoc canvies moltes vegades el món. Fas les coses perquè... amb la teva professió estàs obligat a fer-les i perquè, bueno, perquè és la teva responsabilitat, ja que has escollit una carrera com la meva i el Joan com la seva, d'ajudar els altres. Aquesta és la responsabilitat més gran que tens a la vida. Tot l'altre és temporal. Uh-huh. De cop i volta la gent el que has fet al cap d'un temps ni se'n recorda, ni tu mateix a vegades.
Clar. Si us sembla, Joan Oriol, Oriol Joan, deixem la part filosòfica per una altra trobada que podem fer en un cafè quan hagi passat tot això del coronavirus, aquesta maleïda pandèmia que ens afecta a tots, uh-huh, per parlar de situacions personals, això, en primera persona valgui la redundància, parlant per tant, si us sembla, de la vostra infantesa. Com va ser, com la recordeu així ràpidament? I d'altra banda, si considereu o no que aquesta etapa infantil, la primera etapa vital d'una persona, pot marcar o determinar el que serà la resta de la vida de la persona en qüestió.
Bé, començaré jo abans. Mira, hi ha un, no sé exactament com és un poema, però que t'he dit que s'ha, realment és l'ànima de l'home a la seva infantesa. O sigui, com ho dius, unes paraules molt hermoses, un poema que ho diu, que és bressol de les persones. Jo he de dir que per això ha estat així, perquè he tingut molta sort. Jo he tingut una infància molt feliç, amb molts de germans, amb un pare estupendo, molt entregats a nosaltres.
13 germans, eh?
13 germans. No? 12 i jo, per tant, eren 13. Però, a més, amb una família molt ben avenguda, amb una vida molt... I jo sempre dic que l'infantesa ja m'ha marcat en quasi tot. M'ha fet ser solidari amb els meus germans, m'ha ensenyat a compartir, era impossible tenir una cosa només tu. Tot era sempre aquest jo te dono, tu me dones espectar, es pot fer que les coses anessin així. A més, ja m'ha molt seguit tot, no? Per tant, jo he de dir que en el meu cas claríssimament això m'ha condicionat i, a més, un reconeixement que un dia com avui faig a la meva família, els meus germans ja, a mon mare, a mon pare va morir, els hi faig aquest reconeixement perquè és així. Pens que en general l'infantesa té molt que veure i marca moltíssim. També hem de veure quins són els límits de l'infantesa, però l'infantesa no acaba en els 13 anys. L'infantesa, l'adolescència, jo l'imbricaria molt en l'infantesa, no? Però jo crec que això indiscutiblement ha de condicionar. No vol dir que sigui predeterminació absoluta, però un condicionant significatiu, sense dubte.
Uh-huh. I Noriol, que escoltava atentament...
Oh, perquè em semblava, dic, onda, dic, no sabia com guanyaves, perquè nosaltres a casa érem 8 germans, som, afortunadament, 8 germans, 4 i 4, 4 nois i 4 noies, i realment, és que et dono tota la raó, Joan, és que realment depèn molt, jo recordo la meva infantesa com una etapa fantàstica, meravellosa, pel carinyo que tenies dels pares i per l'atenció que et dedicaven, és que tenir uns pares així és una sort que és difícil que repeteixi al llarg de la vida trobar persones així, i realment la relació amb els meus germans també, vull dir que és una... el que passa que després a la vida alguns se'n van per un puesto, els altres, i ja no tens el contacte que tenies durant la infantesa, i durant la infantesa el contacte era no sé, recordo la meva infantesa com una etapa fantàstica de la meva vida, i per això que era de postguerra i no ens sobrava de res. Vull dir que aquesta és la veritat, però potser perquè no ens sobrava de res, veus la vida d'una forma molt diferent.
Es valoraven potser més les coses.
Ah, exacte, es valoren més les relacions personals i sentimentals i emotives que tens a la infància.
Sí. En el teu cas, Oriol, la infantesa passada a Barcelona?
Si no... Passada a Barcelona. Uh-huh. El passatge del crèdit, uh-huh, que és l'antic... el mateix carrer que va néixer en Joan Miró, era veí nostre, era amic dels meus pares, i jo, la veritat, no me'n recordo d'ell, però allà ell tenia... va viure allà durant uns quants anys, i us va el seu primer taller de pintura el va tenir allà, i la meva àvia, els meus avis tenien, vivien a darrere de l'Ajuntament de Barcelona, o sigui, més barri gòtic no es pot tenir un. Vull dir que realment aquella zona allà era fantàstica en aquella època, era meravellosa. Sí.
I la següent pregunta vinculada a la infantesa, Oriol, fins a quin punt aquesta infantesa determina el futur de la persona? I estaries d'acord amb el que també plantejava en Joan, que per cert, ja que tenim el luxe de tenir-vos tots dos, qualsevol interpel·lació directa que us vulgueu fer o pregunta o repregunta, evidentment el micròfon està obert per vosaltres, eh?
Jo crec que determina molt els valors personals i el que tu li dones importància i el que no li tens que donar. Si has tingut una educació ben feta a la infància i després, si has tingut el carinyo dels pares molt a prop, jo crec que et marca sí, moltíssim. Marca moltíssim.
Ah, si tens unes famílies estructurades ben... en aquest cas nombroses, que a més que sí. Nosaltres, mira, l'any passat, el dia de Nadal, o sigui, ahir va fer un any, eren 40 i pico dinant. O sigui, germans, sense cosins, només els germans, els nets, tota la mare, tota la família, això, que és un compacte tan potent que a més la gent aporta el millor. Jo crec que és una gran sort poder haver viscut amb aquest àmbit familiar, i crec que la infantesa condiciona moltes coses quasi a molta gent.
Parlàveu dels pares, quina lliçó en majúscules n'heu après, o quin consell, o quina recomanació, o quin comentari del pare o de la mare heu escoltat al llarg de la vostra vida, Oriol, Joan? Totes les preguntes són per tots dos, eh?
No, te deix, Oriol. Jo vull pensar...
La mare... la seva... Bueno, la mare era, tenia un encant especial, i a casa, quan anàvem a estiuejar, a casa nostra no semblava casa, semblava un col·legi de quantitat de crios que venien de tot el poble. Vull dir que realment, i els hi feia el berenar, i era un encant dedicat als fills i dedicat a... I llavors, això és una cosa que la recordes sempre. I després, el pare, què passa? El pare era economista, però era periodista. I durant molt temps era el redactor financer que donava les notícies bursàtils, escrivia les notícies bursàtils per la Ràdio Nacional, que era amic del... I va ser membre fundador dels Instituts d'Estudis Europeus des de l'any 56, defensant la importància de pertanèixer a Europa, i suposo que havia pensat i sortir del que estem vivint. No ho deia perquè no es podia dir del que estàvem vivint, però ho va tirar endavant. I era una persona que em feia molta gràcia perquè em traia a passejar, i és clar, jo devia pensar que jo faria economia, perquè em pagava uns rotllos d'economia tremenda.
No, però això... perquè era el primer... que t'agradava.
Sí, no, jo la primera persona que em va explicar el que era una bombolla bursàtil, el que era tot això, que després la gent deia, però què t'ho ha explicat, això? Era una persona... I donava gust passejar amb ell, perquè t'explicava coses que donava una formació, és clar, però el dia que li vaig dir que volia fer metge es va quedar una mica parat.
Després parlarem d'aquesta decisió important a la respectiva vida d'en Oriol i d'en Joan. I Joan, això de recat teva als teus pares...
Jo crec que els pares t'ensenyen tantes coses, si tens això, que a més són pares potents, amb una actitud... en rols bastant diferents. Mon pare era un home que estava lògicament ben obligat a anar a fer molta feina fora, mon mare va fer molta feina de casa, en tant de fill no li quedava més remei, però era tot un... jo sempre dic que és aquesta sinfonia de com se relacionaven entre ells, perquè a més molt d'amor, com se relacionaven, com després molt sabien gestionar nosaltres, que no és fàcil, eh? Perquè t'estàs gestionant molt de fills, i com ha dit Noriol, una cosa que és ben bé, els fills i els amics dels fills, i els amics dels amics dels fills, nosaltres que nostre, no érem que fos un cost, és que era enorme, de gent, i sempre, i això fa, i veus com ho puguin, dues vegades dir, mira, és com una sinfonia que està, que estàs dirigint, i fas que l'orquestra vagi cap a on tu vols que vagin, i això són el que te queda. Insiste, que això són circumstàncies de cadascú, però en el meu cas concret, que al final són jo, ha estat molt important a la vida.
Parlàvem, idò, d'aquesta etapa infantil en relació a la família, també a l'escola. Ens dèieu, com preparàveu aquesta entrevista, Joan i Oriol, a un servidor, que no vau ser, que costa de creure, estudiants especialment brillants. Vista la vostra trajectòria professional tan exitosa i tan rellevant, costa de creure, però si ho dieu, evidentment, us creiem. Més enllà de les notes o de les qualificacions que obteniu, què us va portar l'escola, en teniu també bon record? Teniu algun trauma, algun professor o professora que us marcàs per bé o per malament?
Mira, jo vaig tenir l'escola primer, vas estendre l'infància, si em dic que l'infància és una època tan potent i que tan feliç, has de tenir molt mala sort. L'escola hauria de ser un contrapunt si realment no fossis feliç. Jo vaig ser feliç, vaig tenir molts amics, molt de gent que els mantenc, i va ser una època molt entretenguda. Jo, a més, vivia molt a prop del col·legi, anaven els jesuïtes, vivien al carrer de darrere, quan tocaven la campana posava a córrer, arribava en dos minuts.
En el teu cas, a Palma, Joan?
A Palma, jo vivia a Palma. El carrer de Sant Alonso, Montició, donava sentada darrere, era per el carrer de Sant Alonso, senties el timbre, la campana, corregant en dos minuts, no? Jo li tinc un gran record en el col·legi. Vaig tenir, com tothom, molt bon mestre, i vaig tenir qualcun molt dolent, vaig tenir qualque experiència, però, escolta, és que no m'han marcat, els he sabut desprocessar i els he deixat aparcades en la part negativa, però la part de bon mestre, els jesuïtes, jo som un gran defensor del concepte vital jesuític, educatiu i tal, totes les contradiccions que a vegades tenen segons quines coses, però jo m'agradava com anaven, me'l van donar disciplina, però també molt de coneixement, molta inquietud, van tenir molt bon professor. Jo tenc un record molt bo de l'escola, i no vaig ser mai molt bon alumne, tampoc vaig ser mai un mal alumne. O sigui, jo suspenso no era una cosa que no en tenia, però no era el típic que arribava a classe i només estudiava. M'esmagava, sabia jugar, sabia fer les coses que feien els alumnes d'aquella edat, indiscutiblement, i ho fa.
I Oriol?
Bé, és una època rara, la meva d'estudiant,
sí?
del col·legi. Sí, perquè, mira, és el que diu, tens coses, records. Jo vaig estudiar a la Salle Condal, que dels hermanos de la doctrina cristiana. La Salle Condal quedava al davant del Palau de la Música. Jo vivia a l'altre costat i passava quatre vegades pel davant de la Catedral de Barcelona. És clar, em distraia amb tot. Vull dir, era bastant distret, jo, aquesta la veritat. I com estudia... I després tenia un problema. El germà gran, el Toni, treia tot, era el número 1, tot matrícules d'honor i tot, i el Javier també. I jo, bueno, jo tenia un complex de tonto que no us ho podeu creure. I llavors era un desastre. Tant és així que el pare, en aquella època, estudiava el batxillerat o comerç. Va dir, el ficarem a comerç, perquè va pensar que no... I va passar una cosa circumstancial. Mhm. Als 9 anys vaig agafar la tuberculosi, que aquella època era una de les malalties. I vaig estar un any malalt.
Un any sencer.
I llavors... ingressat, o vamos,
no, no vaig tenir, em van aïllar també.
Aïllat, lògicament.
I tot plegat. Però és que quan un ho pensa, una època que era fotut la tuberculosi, perquè n'hi havia molta, no? Uh-huh. I llavors què passa? Que dius, què va passar llavors? Que el pare va anar a recollir les coses al col·legi i l'hermano Andreu li va dir... I per què no ho fa estudiar batxillerat? Per què no ho fa estudiar batxillerat? No ho faci estudiar comerç, que jo crec que pot estudiar batxillerat. I em va fer estudiar batxillerat. Això va canviar la meva vida. Perquè si no m'haguessin ficat pel comerç...
I
difícilment...
Però creiem acabat, les circumstàncies, no?
Hagués acabat. I a vegades són circumstàncies que dius, són circumstàncies vitals, que penses, et poden canviar la vida qualsevol cosa.
Clar.
Una malaltia, I afortunadament... I després hi ha una altra cosa. Els nens malalts... veuen la vida diferent. Quan estàs tant temps malalt i tancat en una habitació i tal i qual, comences a aficionar-te a la lectura. Comences, no saps... En aquella època no teníem tota la televisió que varen, ni els mòbils, ni cap rotllo. O sigui, que el que tenies eren els llibres. I això, avui he vist inclús amb nens, amb altres nens malalts, no? Són, la vida la veuen diferent. I les relacions amb els altres les veuen diferents. Aquesta és la realitat. Hi ha coses a la vida, hi ha circumstàncies. Per això, què és la vida? Hi ha circumstàncies vitals que et canvien radicalment.
Que canvien.
El futur.
Sí. Aquí en trobem una, com acaba d'explicitar Oriol. Dèiem, en Joan és un reconegut misser, en Oriol un reconegut metge, cirurgià cardíac. Per què vau triar dret i medicina com a opció professional? Perquè ja ens comentaves, Oriol, que el teu pare economista et volia dur cap a una banda, en el teu cas ara ens comentaràs, Joan, què us va dur cap a això, cap a una banda i cap a l'altra?
Bé, el meu va ser molt... una relació quan... Bueno, quan era petit ja, encara, bueno, tenia 12 o 13 anys, anava a estigujar en un poble que queda molt a vora Barcelona, que es diu Castellbisbal, al carrer del Bolívar, que és un nom molt maco, molt, realment, i allà vaig conèixer el Josep Maria. El Josep Maria era un noi que tenia una malaltia, que en aquella època n'hi havia molts, que afectava a les vàlvules, eh? I llavors tenia una... havia tingut febre reumàtica i és per un microbi que està al coll, no? I que llavors què passa? Que tenia dos vàlvules malaltes. En aquella època, impossible de tractar-les. No es feia cirurgia, cara, cor obert, canviant dues vàlvules, inclús el van portar a França i tampoc li van poder fer res. I realment jo ho vaig anar veient any rere any. I què passava? Jo havia estat malalt. I és allò que un veu... Em passava moltes hores amb ell. Jugàvem a ajedrez, jugàvem tot això, el tiro al blanco també, aquestes cosetes per estar amb ell. I després veure que cada vegada anava pitjor, no sé, em va quedar al cap que tothom em preguntava, i tu què vols fer quan siguis gran? I jo deia, metge. I em deia, ah, sí, què faré? Metge? Dic, no, dic cirurgià cardíac. Era una obsessió.
Ja que sí, no, totalment definida.
Cirurgià cardíac, i tothom deia, però cirurgià cardíac, però què és això? Dic, sí. Dic, no, no, vull fer cirurgia cardíaca. I era l'obsessió. Va néixer d'allò.
Clar, perquè en Josep Maria va acabar morint.
Va acabar morint amb 17 anys.
Per tant, fixa't, el meu és el contrapunt de lo que és Noviola. O sigui, ell, una vocació tan definida, tan especialitzada ja, en el punt. A vegades t'aquí des d'atenció. Jo, en canvi, puc descartar. Jo no podia ser... Jo m'agradava l'economia molt, o sigui, jo l'aquella comunitat de son pare m'agradava molt, perquè era molt dolent en matemàtiques.
Perquè ton pare què era, Joan?
Un pare empresari, bàsicament. O sigui, va, un home de la postguerra, va muntar, tenim, la família tenia negocis, va continuar sent negocis. No tenia una formació universitària concreta, no la tenia. Aleshores, jo vaig dir, bueno, per descarte, incapaç de medicina, medicina no em va interessar, no és que incapaç, medicina no em va interessar mai, per l'economia que m'agradava per les matemàtiques i a més era l'època on l'escola d'economia o la facultat d'economia era molt exigent en les matemàtiques, jo me veia incapaç de poder abordar aquest tema i per descarte, l'enginyeria encara menys vaig dir, bueno, doncs pues mira, vaig entrar en el dret una carrera que tornava després molt d'àmbits per poder fer coses i vaig començar dret una carrera que jo crec que és una opció per demorar després de decisió a que acabi la carrera, com així va ser, no? Perquè jo no volia ser missè d'entrada, jo me cridava molt més atenció a la jutge, el jutge m'hagués agradat la jutge. Després, evidentment, estic molt content de no haver estat també, però en el moment que havia de ser, jo vaig viure l'època de la transició, la jutge suposava tancar una sèrie d'anys, en aquell temps molt més cara, a fer oposicions, a pagar oposicions, i jo m'apareixia que m'hagués perdut la vida, i no ho vaig voler fer. Vaig estimar més, estiguem en el món d'aquell moment, en 74, 75, i em va aparèixer molt més encisador viure la vida, que és el que vaig fer.
És curiós que això, no?, que a vegades una circumstància, un fet, ens du cap a un camí o cap a un altre. Per exemple, tu, Joan, després en parlarem, vas passar una etapa professional a Barcelona, l'Oriol va venir de Barcelona cap a Mallorca, per tant, situacions creuades, i avui sou tots dos a Mallorca, a les Illes, i supos que hi ha per quedar-vos-hi.
Ja, sí, crec que sí.
Tot i que això, que és la vida, no?, el que dèiem, cap on ens durà, això no se sap mai. En tot cas, no sé si us heu plantejat mai, supos que en el cas de l'Oriol potser més difícil, si no hagués estat l'Oriol a cirurgià cardíac, quina hauria estat l'alternativa o què t'hauria agradat ser? En una altra vida, Oriol, què t'agradaria ser? Dit d'una altra manera.
Mira, vaig a dir una cosa. Periodisme.
Ah, sí?
Sí, perquè inclús quan vaig fer la residència, primer vaig fer cardiologia, abans de fer cirurgia cardíaca, i mentre feia la residència de cardiologia vaig fer periodisme uns anys. Quan vaig entrar a fer cirurgia cardíaca ho vaig tenir que deixar perquè m'havia de dedicar només a això.
Carab, i periodisme la ràdio, la tele, la premsa escrita?
Bueno, no, vaig fer a la premsa escrita i vaig me'n recordo que per una revista que es deia Hanno, Medicina i Cultura,
sí, també,
i Medicina i Cultura, vaig fer entrevistes tan maques com una trueta a casa d'ell, que em va explicar tot el que havia fet, molt maca.
Era una revista més allà de pura medicina,
sí,
era
pura
més,
medicina,
més
sí.
Humanista, més magnoniana, sí, però de sí, qualque manera, sí. Tenia un component, jo l'he llegit de qualque vegada.
I després, no, Medicina i Humanitat se va canviar i durant dos anys em van fer director mèdic de la revista.
Ostres, curiós.
Sí, durant un temps per per ajudar, però els hi vaig dir, ho tinc que deixar perquè no podia.
M'he de centrar en l'altra banda.
M'havia de centrar...
Estarem d'acord, Joan, sí, que el món ha perdut un gran periodista.
Ha perdut un gran periodista.
Ha guanyat un gran
sorgir. Un gran relator d'històries, un gran contó de vent d'històries.
I en el teu cas, Joan, més enllà de jutge, que ja ens ho plantejaves, hi havia alguna altra opció que passàs pel cap?
No, en aquell temps, jo crec que això anava rodant i jutge me feia il·lusió. El món jurídic jo me quedava en general. També m'ha quedat sempre escriure, en el qual tu me dius, t'hagués quedat el millor si fiquet en el món, el millor no m'hagués sabut greu, però no, no era la primera opció. En aquell, jo vivia molt condicionat pel que estava passant. Jo trobava que ser jutge era una bona professió i ser misser era una altra opció que la que jo vaig elegir. Me segueix caminant en els bons jutges. Els bons jutges, un bon jutge, que és una persona tan important a una societat, tan relevant, que els segueix tenint una admiració enorme. Quan tenc una admiració en els grans metges, com és el cas de Noguiol. Si són bons, quasi totes les professions mereixen tot el reconeixement del món.
I estem d'acord. Per tant, serà un moment per respirar dos minutets, fem una breu pausa per la publicitat i després reprenem aquestes vides tan apassionants, tan intenses, com són les de Noguiol i en Joan i Noguiol.
Bones festes.
Les nostres tradicions són transmeses de pares a fills, com l'esforç i la passió per fer els vins de les bodegues de la Deo Pla i Llevant, un llegat que ha passat de generació en generació. Ara més que mai hem d'estar tots junts i en aquestes festes volem estar al vostre costat. Brindau amb vins de la Deo Pla i Llevant, amb el suport del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca.
Durant dècades hem ignorat l'emergència climàtica i ara ja en pagam els efectes. Fins quan ignorarem l'emergència lingüística? Potser encara no ho perceps, però si no hi reaccionem ara, la llengua catalana podria desaparèixer. Les dades mostren que en 15 anys el català ha perdut més de 500.000 de parlants i en només el 32% de parlants habituals és una llengua greument amenaçada. No et quedis de braços plegats. Fes-te soci de la Plataforma per la Llengua.
Des de Font de Misteris, desitjam que aquestes festes, les que han de tenir més seny i responsabilitat de la nostra vida, ens duguin un 2021 més venturós que mai.
Seran unes festes atípiques, estranyes i diferents, però sempre amb la companyia de la ràdio.
Que sigui un any ben ple de misteris, i si entre tots no els podem resoldre, no fa res. Recordeu que el més important, allò que ens faça com som, és el camí.
Des de Font de Misteris, desitjam que aquest any 2021 ens dugui salut, respecte, seny, normalitat i misteris.
Bon anys!
Et sonen. Si tu no vens darrere, jo t'aniré.
But if you wanna live, ja no veus com fliparàs a tu.
Aquests i d'altres projectes sonors són part d'ivetresmusica.com, l'aposta musical online d'Ivetres. ivetresmusica.com.
Hola, som Joan Martí, del programa Fent Quilòmetres. Us desig un bon Nadal i que entre tots, aquest 2021 que ara ve, guanyem la cursa a aquesta pandèmia. Salut, molta salut i quilòmetres per córrer.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva.
Si de brou són brouers, el que, com va dir Joan Marques, el que fa pífies són pífies.
Pífies.
I a partir d'ara, en repassar això, serà la nomenclatura.
Pífies.
Amb els nostres companys d'informatius, en Bernat, Rapi...
Más rápido.
Ramis, ràpid, ràpid, ho seràs. L'altre costat del control tècnic han tingut a Fabio Tecnaglia. Ho he dit fatal, Fabio.
No lo termino de ver.
Facundo, Facundo.
La Picolíssima. A l'informatiu matí d'Ivetres Ràdio.
Soc na Bàrbara Toledo, dels serveis informatius, molt d'anys, i que aquest 2021 tornem a intercanviar somriures pel carrer.
Els dissabtes, a les 9 del vespre, a Font de Misteris, les llegendes, els mites i les històries que envolten la nostra terra són els protagonistes.
A Ivetres Ràdio, Font de Misteris, amb Gemma Font. Ivetres Ràdio. Bon Nadal.
aquí continuar amb la segona part del programa, en la que és la darrera edició de Societat Anònima, que té dos convidats de luxe, n'Oriol i en Joan. En Joan i n'Oriol, aquí l'ordre no té cap importància, tots dos són personatges rellevants que han tingut bon fer acompanyar-nos en un dia tan assenyalat com avui per parlar ni més ni menys que de la seva vida. La vida es compon, evidentment, de moments, de situacions, de circumstàncies. Si us sembla, Oriol, Joan, parlem de moments. Per exemple, l'ordre que vulgueu, quin és el moment més transcendent de la vostra vida, el més emotiu, el més trist i el més feliç? No és cap examen, això, però és simplement per fer una mica de memòria del que ha estat la vostra vida. Qui s'anima a començar?
Bé, el més trist, el més emotiu, n'hi ha diversos. Vull dir, al llarg de la vida, els naixements dels fills i després... al veure malalts que t'ha costat molt de tirar endavant i que han seguit endavant i que estan vius i que te'ls trobes al cap de molts anys, n'hi ha un tants que podríem estar un programa sencer.
Vull dir, dos i tant.
I dos. Vull dir que aquesta és la realitat, però home, recordes aquelles coses que tens els vincles familiars i també els vincles professionals. Això ens passa a tots.
I aquest seria el més emotiu, el més trist, deies, Oriol?
El més trist va ser molt dur. Va ser... si no recordo malament, un 16 de juliol de l'any 78, de 1978. Va ser la mort de tres nebots meus en el càmping dels Alfaques. Va ser aquella, va ser...
A Catalunya?
A Catalunya, sí.
Clar,
sí,
Alfaques, el canal, el canal de Sant Carles de Gràcia, sí. Parlant d'això. Perquè...
Sí. Vull dir que va ser, allò va ser tremendo per tota la família i en aquells moments inclús per tota la població, inclús per tota Europa, perquè tot hi havia...
Si vos puc contar, amiga, no, jo ha sortit tant que m'està comentant. És un tema que el tenc molt, molt pròxim, inclús te digui transcendent, potser no és el més transcendent, però quan hem parlat m'ha sortit com un tema molt relevant, per això, la meva vida.
Que parlàvem fora d'antena.
La meva dona, exactament, ho comentàvem fora d'antena, la meva dona repitant, que Sant Carles de la Ràpita. I allà hi havia un càmping molt conegut, aquest càmping que se referia a Noriol, que era el càmping Los Alfaques, els Alfacs o Los Alfaques. Los Alfaques és l'antic braç del Delta, era el Puerto de Los Alfaques, que és un nom moro. Jo he viscut allà, a més, com que he viscut 3 anys, arrel d'aquest tema que ha dit ell, jo vaig instal·lar un despatx, vaig obrir un despatx, perquè hi va haver aquest accident. Jo, evidentment, tinc un gran respecte a el que va passar a Totxa, a l'estació i tal, però aquí va morir més gent. En aquest va passar un camió carregat de... venia de la Pobla de Benifassà, fixa't si me'n recorda, caram. I se n'anava a Alcúdia, a Ciutat Real, en aquella zona que hi havia, i havia carregat gas liquat. I en aquell temps les coses se fan tan malament que se va carregar ull. I no va anar a pensar que un 15 o un 16 o un 17 de juliol, a mesura que se va anar calentant el gas liquat, se va anar creant el gas i va rebentar la cuba en sa mala sort, en sa desafortunada que anava davant d'aquest càmping. I això va ser un nígol de foc, unes imatges terrorífiques, i va cremar, va arrasar tot el que va. L'Antoni m'ha dit, no hi ha el diu que hi havia fills, van morir tots, és que va morir tot. Jo havia de pensar 25 morts, perquè tota la gent del poble, ja era el missè, estava allà, uns dos dies, millor dit, vaig el dia següent vaig arribar, i vaig començar a implicar-me en aquest tema. En el punt que va ser tan intens l'assumpte que vaig traslladar al meu domicili professional, vaig obrir un despatx allà.
Perquè era d'una envergadura
perquè,
tal.
Perquè, clar, això era Tortosa, el jutjat era Tortosa, i tal. Un tema que professionalment imaginat jo devia tenir, que ara no tenia cap fill, per tant, devia tenir 26 o 27 anys. I jo recordo com una època, amiga, quan tu m'ho has dit, dic-ho, perquè tothom que ha viscut aquesta experiència, tothom, Oriol, sempre diu que és l'experiència més dramàtica de la seva vida, perquè són morts inesperades, cruels, així com se van produir, o sigui, entenc que tu diguis que te va deixar totalment cal, ho entenc i comparteix que aquest sentiment que tu pots tenir
que sens dubte aquest episodi donaria també per parlar-ne
una hora.
I més... també, tristament, però us posa en comú també aquesta experiència que no coneixiu el vincle entre l'un i l'altre. En tot cas, deia Oriol, ara anirem amb tu, Joan, el més emotiu, el més trist, i el moment més feliç i el més transcendent, quin seria, Oriol?
Home, ja ho he dit, que n'hi han tants que és difícil, perquè si en dic un, l'altre no vull que quedi com a segon. Vull dir,
clar. En quin àmbit el situaríem, si més no?
Bueno, alguns estan en l'àmbit molt familiar, molt personal, i després altres, doncs, en parlaré dels que estan en l'àmbit... Doncs, bueno... Hi ha hagut dos moments a la vida que han sigut quan em van donar la medalla d'or aquí. La veritat és que em vaig emocionar en el moment que vaig parlar de la família. I després també el Torre Nores Causa de la universitat va ser una passada. La sensació de carinyo i de
reconeixement.
I la sensació, no sé, una cosa que de veritat em vaig sentir en aquell... I a més anava aquell dia amb la meva filla que va poder venir de Barcelona i dos dels nets, i això et fa... va ser molt bonic.
Vaja, quan cirurgià cardíac que sap mantenir la compostura en situacions delicadíssimes, també es pot emocionar en situacions quotidianes, no? Sí, quotidianes, no tothom rep la medalla d'or de la comunitat, però vaja.
Encara que ens vulguin comparar una mica amb els robots operant, no som robots.
Ben segur que no, i afortunadament, afortunadament. Joan, i per tant, anem amb tu, si et sembla, respecte a aquests moments, amb l'hora que vulguis, el més transcendent, el més emotiu, el més trist i el més feliç.
Seguim molt gràcies, Miquel. Més feliç... Estic en Noguiol, és molt mal de decidir. Jo recordo de nit, mon pare mos contava una història, una fàbula que era El hombre feliz no tiene camisa, que és molt interessant, perquè és aquest que diu: si vostè vol ser feliç, vagi a cercar la camisa de l'home feliç. I resulta que l'home feliç no tenia camisa, era un home que vivia sense res. Sí. Jo sempre dic que la felicitat la dona molt de moments. És impossible que jo pugui dir quin dia va ser. Sí. Hi ha moments emotius, que tal, però feliços és que és mal de dir.
Jo, clar, un de sol.
Un més difícil. Sí. El més trist, indiscutiblement, però jo sí que és molt definitiu, i avui fa 37 anys. Mon pare, dia 26 de desembre del 1983, dia de segona festa de Nadal, 70 persones a Canostra, 60, tots els meus cosins i tal, va tenir una mort... Sí, el millor que és una hora allà, a lo millor, bueno, sí que has tingut, perquè va quedar mort, va tenir...
Sobtada,
diuen, Juana Román, la meva tia, qui era, diu, ha tenit una rotura d'aorta fulminante ja, no vàrem, i això era un poble, era Porregues, no vàrem poder ni arribar, quan vàrem arribar a Palma estava totalment ja, directament el vàrem passar ja, i per tant jo me'n recordo, i a més avui fa dies, avui fa exactament 37 anys, ja són molts anys.
Un bon descansi.
Jo tenia 30 anys, per tant jo el tinc molt clar. El més emotiu, curiosament també t'ho podria dir, va ser, i estic un poquet en noia, jo va ser quan va néixer el meu primer net, me sap greu pensar, però és primer, perquè me vaig donar compte aquest dia, Toni, de lo que és el canvi generacional. Jo aquest dia me vaig donar compte, perquè quan va néixer el meu fill, hi havia tant de lío, jo era tan jove... Però quan va néixer el meu net, que vaig arribar, ja havia nascut, ja el tenien preparat. Quan vaig arribar, me van dir a mon pare, el meu fill, me veia el marron. Encara m'emociono, perquè vaig trobar que era clarament una altra generació. I vaig notar, per primera vegada, la vaig tocar.
I quina edat tenies quan va ser padrí, Joan?
Jo devia, aquest deu tenir 6 anys, doncs devia tenir 61 anys, ja, o sigui, 60, 61. Però me'n recordo, perquè el meu fill me veia i me diu, mon pare, ja, esteu net. I me vaig emocionar, i encara, en sos altres ha estat diferent, perquè ja havia tingut aquesta sensació.
Clar.
Però no hi ha cap dubte que això me va emocionar molt. I tu me dius, transcendent, mira, jo crec que hem parlat de l'episodi del FAP, però jo professionalment ho va ser molt, i humanament també. Me va vincular molt en el poble de la meva dona, en els meus sogres, va ser una època molt important de la meva vida. Uh-huh. Sí, sense cap dubte.
I doncs hem parlat d'aquests moments únics, que tots ho són a la vida, en aquest cas, de la vida d'en Oriol i d'en Joan. Parlant de moments, deia en Oriol que els nins que viuen la infantesa o passen moments delicats en un hospital, que potser posen el focus a la vida de manera diferent, no? Ara, tristament, aquest 2020 tan convuls des del març, i vés a saber fins a quan, és un moment molt complicat per tothom. Quina lliçó creieu que la societat n'ha d'extreure d'aquesta situació que ha estat tan inesperada i tan sobtada per tothom?
La societat té una cosa curiosa, que és una capacitat d'oblidar les coses d'una forma tremenda, perquè, és clar, pandèmies n'han passat, però han passat, i algunes han passat al segle passat, com va passar la grip, famosa grip espanyola, i bueno, aquí podríem fer un llistat que no val la pena, perquè ja s'ha dit per tant arreu, però després et crida l'atenció que, per exemple, aquest, el coronavirus, el famós Covid, el primer brot que va haver-hi va ser l'any 2002-2003, i el que el va descriure, que era Matintus, que té articles escrits, un d'ells diu clarament una cosa que et posa la pell de punta, els pèls de punta, perquè dius, com pot ser que no s'hi hagi... Diu, la societat hauria de tenir un compte aquest virus, perquè es pot repetir.
Això el 2002.
El 2002-2003, al final del seu article, i posa, i recomano que es tingui molt en compte per la senzilla raó, que no es bloquejaran totes les UCIs. Si la pandèmia... Aquell moment va ser una pandèmia limitada. Uh-huh. També va sortir el microbi a Xina i van haver-hi 8.000 casos i es van morir 800 persones, que és un 10%, no està malament. I la gent de més de 65 anys es morien al 50%. Vull dir que va ser, afortunadament, es va tallar. Uh-huh. Es va tallar. Va començar també un mes de novembre, va començar sobretot el mes de març, uh-huh, i es va acabar el mes d'agost. I no, vam tenir sort, però com que no va, la gent se l'ha oblidat. I ell, en aquell article, deia: recomano que es busqui una vacuna per aquest virus. Que es busquin, que es treballin. I recomano que això es tingui en compte per si es torna a passar. I per això dic que el ser humà, com que va passar,
ja ens n'oblidem.
Ja ens n'oblidem. Ara tenim una situació dificilíssima perquè és l'autèntica pandèmia, tot el món. I bueno, i el que s'ha d'aconsellar és que la gent pues, prenguin les mesures necessàries, que no facin allò que es pensen. Això a mi no em passarà, no em tocarà, perquè pot ser que tu no et toqui, però tu siguis portador i la passis als teus pares, la passis a familiars, la passis a gent malalta, la passis... I això és una cosa que la gent, per desgràcia, a vegades no és prou conscient. Es pensa que els amics i la família no són perillosos. No? Que vas a l'hospital i penses, ui, aquí tinc que prendre precaucions perquè hi ha malalts i hi ha tot, però en els àmbits... I això és la causa principal de transmissió. Okay. Perquè els virus respiratoris tenen aquest problema, uh-huh, que es transmeteixen
que sense dubte
per les gotes de fluje, per la saliva, per les gotetes que hi ha a l'aire, i clar, això és una cosa que s'ha de tenir molt en compte i res més.
Uh-huh. Sí, aquest tema, evidentment, duraria...
Sí,
si
va, podíem altres, parlar, sí.
Teníem per una hora, ja te'n podíem parlar 10 hores seguides. Sí. Per en Joan, la principal... Bé,
jo
que ens
desprèn... És que... el que tens se pot perdre. A la societat li costa entendre. A les persones ho tenim més clar, però a la societat com a tal, anar menys, li costa molt entendre-ho, perquè passa poques vegades, que sempre són guerres, són fets així, no són atacs com aquest, que és un atac no de tu, sinó que te ve. Anar li costa molt entendre que se pot perdre molta cosa. El segon punt és una paraula que jo em molesta que s'hagi fet política, però la resiliència, jo, s'aprèn d'afrontar les circumstàncies que te venen amb enteresa, en convicció de que els pots superar, me pareix que és una qualitat i una situació absolutament d'ensenyament d'aquesta situació. I després també tenir clar de que si no fas, com ha dit Noriol, no fem els esforços individualment i col·lectivament per superar, això te pot dur per davant i te pot dur per davant sense cap problema. Jo me costa entendre que la gent no comprengui que si s'ha d'aïllar, s'ha d'aïllar, si ha de dur un escartel, l'ha de dur, aquesta rebel·lió totalment infantil i una falta de maduresa tremenda.
I no penseu, Joan, Oriol, que d'alguna manera aquesta pandèmia és una cura d'humilitat per la humanitat, en el sentit que crec que un dia li escoltava en el doctor, en Oriol, que això ens demostra que no som res al cap i a la fi, no? Que som molt poca cosa davant de la natura o davant d'un virus que acaba derivant en una pandèmia d'aquesta envergadura, no?
La mort dels malalts a les residències ha posat de manifest que no estem prou bé. S'han mort moltíssima gent a les residències. Ha demostrat l'abandono que molta gent gran té, molta gent sola. Ha demostrat moltes coses que ens pensàvem que la societat occidental la teníem perfectes, controlades. S'ha demostrat que això no és així. Uh-huh. Serveix d'avís. Jo que no sé si aquest avís servirà d'algú, però serveix d'avís i s'hauria de tenir molt en compte tot això.
Que no passi com el 2002, aquestes reflexions...
Bueno, no passarà, perquè bueno, ara ja sortiran les vacunes i tot plegat, però s'ha de modificar alguns aspectes de la societat. I una de les coses que s'ha de modificar i s'ha d'entregar, no basta en fer medicina curativa. S'ha de fer una part que és molt, molt important, que és una bona medicina preventiva. Estar els serveis ben preparats i a tot arreu amb una... reforçar la medicina preventiva i la medicina primària. És bàsic. Perquè sembla que totes les coses acaben entrant productes, baules, tot això, per curar els efectes de les malalties. Però fem poc per prevenir les malalties. Seguim fent molt poc per prevenir les malalties. I això és una cosa que té que tenir molt en compte no només la societat, els que manen, els polítics, els metges, tothom. Uh-huh. Si no ens ho prenem molt en sèrio, això pot repetir-se un dia sí i de cap d'uns quants anys una altra vegada.
No hi ha res que afegir. Primer perquè ho ha dit un gran doctor, un gran metge i una persona, un humanista, una persona que entén i interpreta perfectament el signe. Uh-huh. Aquesta pandèmia mos ha posat mirall davant i mos han hagut de veure moltes vergonyes i mos han de sentir molt concernits per aquestes vergonyes de resoldre problemes que clarament és així. Això el que me preocupa és quan va passar la primera curva, volen arribar la vida, la nova realitat, no, amigui, escolti, això no funciona així. Aquesta gent li has donat un missatge d'esforç i d'entrega i d'estar pendent de que la situació se supera, i no pot superar la societat com a conjunt. No la te solventaran, has de ser tu que has de fer la passa. En fi.
També, sí, sens dubte, un tema molt candent, de plena actualitat, i sobre el qual hi ha moltes opinions i moltes lliçons per aprendre, sens dubte, no? Parlàvem també, ha sortit al llarg de la conversa amb Oriol i en Joan, la paraula valors. Per vosaltres, perquè els heu adquirit vosaltres en primera persona i directament, o perquè els heu heretat de la família o de l'escola, quins són els valors essencials de la vostra existència? Oriol, per exemple.
Bueno, a mi em van ensenyar els pares i tots els que he estat, que la vida no ets tu sol, la vida és tot el que t'envolta, i llavors una cosa que tens que tenir molt clar és que si de veritat et vols sentir bé en aquest món, una part de teva l'has d'entregar als altres, una part molt important, i t'has d'ajudar als altres. La col·laboració amb els altres és bàsica, i aquesta col·laboració està no només en l'àmbit familiar, sinó en l'àmbit social, i després en aquells que ho necessiten més. I aquí podem parlar dels que passen situacions com són les malalties, com dels que tenen la desgràcia de tenir problemes, que és necessari l'ajuda dels missers i l'ajuda de gent que els puguin donar-los un apoi en un moment determinat de la vida, que són tremendos.
Clar, no, dit d'una altra manera...
No tot és només malalties físiques. Hi ha malalties d'altres tipus que afecten molt psicològicament, i això fa molt mal.
I a propòsit del que dius, Oriol, una persona que es dona als altres o que s'entrega als altres és més feliç amb la teva experiència? Home, en brevetat, per favor, que em dona per molt, però...
Això dona per molt parlar. Et sents satisfet de pensar que estàs fent la labor que toca. Moltes vegades et sents frustrat perquè no pots fer tot el que voldries. Aquesta també és una realitat. És difícil contestar aquesta pregunta.
Però en Joan, parlant de valors, quins són aquells valors cabdals de la teva vida,
jo,
Joan?
Jo te digué, nosaltres en guany, aquest any que acaba, en el despatx vam voler definir quins eren els valors del despatx. Tu, els valors del despatx no són molt diferents dels valors de la teva vida, perquè el despatx no deixa de ser una posició de tu mateix, a més hi dedicat molt de temps. I va ser una feina bastant treballada entre tots. Jo vam definir al final tres valors, que jo no seguien exactament com a persona, però sí ho seguien. Primer d'ells, i no vam per aquest ordre, però el primer que nosaltres vam dir és compromís. Compromís és el que fas. Compromís, entrega, concerniment... Però això aplicaria també dins la vida. O sigui, tu has d'estar compromès en la societat en la que vius, en l'empresa en la que fas feina, en els comerços que fan, en els assumptes que els clients encomanen, en tot. Compromís en la vida. Segon que l'altre van dir, és un concepte, una paraula que jo m'agrada molt dir, probitat. Probitat és honestitat, és honradès, és en definitiva que tu puguis mirar i dir, he fet, he actuat conforme unes pautes que socialment són acceptades, perquè no sent que hagi actuat deshonestament ni deshonradament. I és tercer que van dir, que és més aquesta, és més de la feina, però també l'aplicaria a la vida, sou professionalitat, fes les coses bé, el que te comanen. Però això aplica també a ser un bon pare, a ser un bon conductor, a ser un bon fer. Però l'aplicaria és actuar conforme se suposa que s'ha d'actuar la persona. Per exemple, l'Oriol és un magnífic professional perquè la seva pràctica mèdica la fa molt bé. Per tant, és un magnífic professional. I això, seria molt bé un bon conductor de cotxe, seria molt bé un bon mestre, tothom té un... És complir el que la societat espera de tu en la feina que tu estàs fent. Perquè vivim en societat, és important que això també se desenvolupi.
I la darrera pregunta, per una resposta, si em permeteu, en 10 segons. Quina persona o persones heu admirat? Així, amb lletres majúscules.
Puc dir jo primer. Sí, avui jo no hi ha el bon nin. És aquí i l'admir molt. I com ella, molta més gent. Però a ell l'admir molt, perquè té tots els requisits que jo penso que ha de tenir una persona en la que jo vull estar en societat. Per tant, Oriol, molts anys i també...
Xapó, Joan,
que i tant que
sí, igualment. I l'Oriol?
Jo li contesto igual, perquè és ara que...
Vols... Això no val, eh?
No, però, a veure, jo reconec que... A veure... Una de les dels professionals que més he operat han sigut advocats. N'he operat moltíssims.
Ah, sí?
Sí, però n'hi ha d'un tipus i n'hi ha d'un altre. Amb ell el poso pues, amb una persona també admirable per el que fa, per la labor que ha fet i perquè, home, un a vegades, si no són notícies que surten per la premsa i tot això, no sap el que fan els altres. Per tant, el felicito per tot el que ha fet.
Caram, doncs, molt mira, gràcies a tots dos, Joan, Oriol, Joan, per compartir un dia com avui t'han assenyalat i sobretot per compartir, ni més ni menys, que la vostra vida amb un testimoni en primera persona. Gràcies i molts anys a tots dos.
Molts anys,
igualment a tothom.
Idò, amb els testimonis d'en Oriol i en Joan, Societat Anònima posa el punt i final després de 42 edicions, perquè així ho han decidit les persones que prenen les decisions en aquesta casa. Però com que una cosa no lleva l'altra, gràcies de veres a tots els que m'han permès dirigir i presentar aquest programa en un mitjà tan autèntic i tan màgic com és la ràdio, gràcies a Joan Trias a l'assessoria musical, gràcies a tots els companys tècnics, en aquest cas gràcies en primer terme a Lluís Menéndez, que ens ha fet la realització tècnica en el dia d'avui, i sobretot, gràcies a tots els oients, sense els quals, evidentment, la ràdio no tindria sentit. Queden, sens dubte, moltes històries humanes per descobrir i per contar. Queda, per tant, molta de ràdio per escoltar i per sentir. Molt d'anys a tothom, que visqui la ràdio.